smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky.
Va, dos minutets i ens plantarem a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. Jamila Canal, i escolta'm aquesta cançó, amb Andrea Motis cantant, que ens recorda que...
Que és el moment de parlar de psicologia i, com sempre ho fem, amb na Vanessa Parellada. Vanessa, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, bon dia a tothom.
Com estàs? Com va tot?
Bé, bé, bé. De moment, bé. Veurem com van avançant les coses, però de moment, bé, contents, contentes.
Molt bé, hem sentit que participaràs al Formentera Gent.
Sí.
Molt bé,
no? Ha sigut una... Per mi és un privilegi que hagin pensat en mi i em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, la veritat.
Doncs ja ens veurem per allà.
Que bé, que bé. Molt bé.
Escolta, que avui no ens volies parlar d'això, ens volies parlar... De què ens volies parlar?
Avui, mira, estic molt contenta també, perquè vaig rebent temes de... Perquè la gent ens escolta.
Sí, ens escolten, que no,
ens escolten molt a la ràdio. Ràdio Illa s'escolta molta gent. I una oient, a part d'altres temes que ens han anat recomanant o demanant, una oient em va demanar de parlar de la menopausa. I, de fet, era la meva idea avui, parlar de la menopausa. Amb ella no l'he dit encara, que al final he canviat d'opinió. Perquè... Diumenge va ser el dia de la mare i justament el divendres abans comentàvem amb unes amigues un tema de... Ostres, em sento culpable per això, per allò, no? Coses que tenen a veure amb la filla, amb els fills. I vaig pensar, ostres...
Sí.
Com ens pesa a vegades aquesta culpa, no? A les mares, a les dones en general, però la culpa de les mares és un tema... Gràcies, Pepa. Que m'han portat aigua, perquè quan els he dit el tema hem dit ui, necessita hidratació.
Hidratació.
Doncs és una, però és una culpa de la que parlarem avui, que no és aquesta culpa puntual que sentim quan hem fet alguna cosa malament, que sabem que, ostres, m'he passat, li he parlat així a aquesta persona, no hauria d'haver fet, no?
És culpa per defecte, eh?
És una culpa com persistent, com una sensació que ens acompanya, que té més a veure amb aquesta cosa de no arribar a tot, no? Sentir-nos culpables per no arribar a tot, sentir-nos culpables quan necessitem una mica d'espai, quan decidim fer alguna cosa per nosaltres, i llavors moltes vegades es confon amb que, en que no estem prou implicades o necessitem o pensem que sentir-nos culpables és un indicador de que ho estem fent bé, de que som bones mares, no? I per tant, si tens aquesta culpa malament, però si no la tens també malament, perquè vol dir que ho estàs fent malament, però clar, aquesta idea no se sosté. No podem agafar la culpa com un indicador fiable de la qualitat de les nostres cures, no? Cap a... Perquè avui parlem de la culpa en les mares, concretament.
Sí, sí.
No en els pares, que sempre hem intentat ser... arribar a tothom, però és que la culpa de les mares és de les mares i els pares no tenen aquest tipus de culpa. Val? D'on surt aquesta culpa, doncs? Si és una culpa que té més a veure amb les mares que amb els pares. Hem de fer una lectura de gènere, que moltes vegades l'hem anat fent. També hem de perdre la por de parlar de gènere i de parlar de feminisme, perquè parlar de feminisme i de gènere no és posar-nos en contra dels homes, sinó que és posar-nos en contra de les coses que ens pesen pel fet d'haver nascut o pel fet de que se'ns ha atorgat un gènere o un altre.
I tant, i a part que després ells tenen les seves pròpies mogudes amb això també, no?
Exacte, al final la perspectiva de gènere ens afecta a tots. És veritat que hi ha un dels gèneres que en certs àmbits tenen més privilegis que altres i solen ser els àmbits més públics i els àmbits que donen més reconeixement i per tant és lògic que l'altra meitat de la població també vulgui tenir accés, no?, en aquests llocs
també...
de visibilitat, de poder, de decisió. I qui té el privilegi també és difícil que el deixi anar, no? Perquè que l'altre entri en un terreny que fins ara ha sigut teu implica que tu has de cedir part del teu espai. Per tant, això és el que moltes vegades genera, crec jo, fricció. Però no és una guerra de sexes, ni de gèneres, ni ningú ha d'aprendre res a ningú, sinó que hem de mirar d'estar bé i hem de... I per estar bé, una de les coses que també hem de fer és reconèixer que hi ha coses estructurals que ens atreveixen.
I
que el gènere és una d'aquestes coses, igual que ho és la raça, igual que ho és la classe social, i per tant no hem de tenir por de parlar d'aquestes coses per si... Perquè jo he sigut una cosa que he pensat aquest matí, ostres, potser si parlo d'això hi haurà oients que se sentiran incòmodes. Bueno, doncs potser hem de començar a fer aquesta, no pedagogia, no? Però a fer aquesta, passa endavant de parlar de feminisme no ha d'implicar perdre oients i perdre persones que se sentin apel·lades, no? O que interessi el contingut perquè afecti més a les dones
Clar.
que als homes, no?
Home, i a part, i el procés de ser mare, a veure, vist des del punt de vista també biològic, és molt diferent, no? Que el
sí.
de ser pare, o sigui...
Quan un home decideix tenir un fill, qui pausa la seva vida sol ser la mare durant 9 mesos, no el pauses del tot, perquè evidentment pots seguir treballant
Clar.
Si no tens un embaràs de risc, fins que neixi la teva filla o el teu fill, però sí que et canvia el cos, no torna a ser el mateix, ni té per què ser-ho.
I tant.
Durant els primers anys, el primer any segur, però els primers anys hi ha un vincle molt més estret amb la mare, que és lògic, al final aquell bebè... Aquell...
Supervivència, no?
Clar, ha viscut tota la vida dins un altre ésser i és el seu entorn conegut, no? Fins que no va aprenent que no és la mateixa persona, sinó que ell o ella és una altra persona, passa temps. Per tant, mentrestant, la mare té un paper que el pare no té, però no vol dir que sigui menys important el paper
tant,
del
i tant,
pare.
I tant,
no?
I tant.
A vegades fer suport perquè la mare pugui fer de mare és precisament la part més important que poden fer els pares, no? O sigui, que parlar de mares no exclouen els pares i sí que a vegades ajuda a entendre moltes coses, no? Quan expliquem per què les mares se senten com se senten, també permet que els pares, en general, sempre parlem de, evidentment, sempre hi ha excepcions i sempre cada vegada es pot anar canviant més, però aquesta culpa de la que parlem avui és femenina perquè estructuralment la nostra societat està muntada de manera que s'espera que siguin les dones les que cuidin més, es parla d'aquest instint maternal, s'associa la cura amb el sacrifici en les dones, no en els homes. Els homes, si deixen d'estar un moment amb els nens perquè van a pàdel o perquè tenen un... van a un concert o perquè... No, no és que no se'ls culpi, és que ells tampoc no se senten culpables.
Exactament.
O sigui, la culpa de la que parlem no és tant la que les altres persones ens aboquen, sinó la que nosaltres mateixes sentim, no? Aquesta cosa de ens estan avaluant, l'avaluació serà negativa, no ho estic fent prou bé. Nosaltres tendim, com a dones, a sobreestimar el propi paper en el benestar dels fills, però per què? Perquè se'ns ha sociabilitzat així. És veritat que els primers anys, el que dèiem, no? Les dones tenen un paper diferent que els homes, però la pressió que tenim les dones a l'hora de maternar és molt superior a la que tenen els homes en general.
I creus que només és pressió o també és una cosa, una mena de, no sé, d'auto... sentiment, no? De, ostres, estic abandonant el meu fill. O sigui, una mena d'autoreflexió d'un mateix, no, no sols el que pensaran els altres.
Sí,
no?
O sigui, sí,
una
aquesta
mica...
culpa és nostra. O sigui, no,
que...
no ens diuen potser res als altres, a nosaltres, però no el gran triomf, de, que això ho va explicar molt bé Michel Foucault en el seu moment, el gran triomf del poder és quan tu interioritzes aquest poder i el normalitzes, no? Quan... el poder ja no és jeràrquic, sinó que forma part de tu
Clar.
I del que tu consideres com a normal.
Exacte.
Pitjor que ser un rebel és ser un outsider, o una persona que no és normal, o una persona que és rara.
Exacte.
Perquè ser rebel té un aire romàntic, però ser raro té un aire de marginalitat.
Total.
I si tu no ets com s'espera que siguis, si tu no ets normal, si tu no fas les coses bé... Això té molt més pes que tu no ho fas bé perquè t'han dit i tu t'ho poses a... No? I a més és un poder molt més difícil d'oposar-t'hi perquè és invisible. No?
I tant.
Acaba formant part, acaba generant el que socialment es considera normatiu i per tant el que moltes vegades moralment es considera com a bo o com a dolent. Per tant, som nosaltres ja, en aquest triomf del poder, som nosaltres qui ens autoimposem les normes que hem de complir, el que és normal i el que no, el que valem, el que no, el que fem bé i el que no fem bé. I amb el tema de la maternitat i les dones, això està, a més està estudiadíssim, no? amb estudis de la càrrega sostinguda que tenen les dones quan estan maternant, que té a veure, que llavors té una relació amb la fatiga, amb la regulació, no? Les dones també estan més desregulades quan senten molt aquesta fatiga i aquest no arribar a tot. I llavors ja s'ha estudiat aquest biaix de negativitat, quan estem més cansades,
sí.
Els errors pesen més
I tant.
Que els encerts, igual ha anat tot el dia bé, hem dit una cosa malament i ens en recordem i ens martiritza aquesta cosa que no hem dit bé, no? I Festinger va estudiar un concepte que es diu dissonància cognitiva, que ens hi trobem, diria que, si no, quasi totes les dones, moltíssimes dones, no? Aquest dilema entre voler tenir una vida pròpia i a la vegada creure que maternàs està sempre disponible, no?
Clar.
I aquí es genera aquesta tensió, i aquesta tensió genera culpa. O deixes de fer una cosa, o deixes de fer l'altra, o deixes de ser una bona professional, que aquí també genera culpa de jo estic de baixa i a la feina hi ha un marrón, i jo... I si et preocupes o fas alguna cosa, llavors sents culpa perquè estàs oblidant o estàs deixant de banda el que ha de ser més important per tu, que ho és.
Sí.
Però que no necessàriament a través de l'estar-hi sempre 100% ha de ser un indicador de que tu estiguis sent bona mare, no? Mm. Aquesta culpa de la que parlem es construeix, com dèiem, en decisions quotidianes, si descansar o no, si tenir temps propi o no, si prioritzar la parella sí o no. O sigui, el problema no és el que fem concretament, sinó la lectura que fem de les coses que anem decidint en el dia a dia. I aquesta associació entre cura i sacrifici és cabdal, no? Hi ha aquesta norma implícita que s'ha instal·lat de que cuidar bé significa prioritzar sempre. I aquesta lectura moral de que si no és per feina o per algun compromís, tu has d'estar amb el teu fill o la teva filla, i si tu en el temps disponible que tens, en comptes de triar estar amb el teu fill o la teva filla, tries estar fent una altra cosa que no és ni treballar ni un compromís, moralment se't penalitza.
I a més, a vegades, no sé si et porta també a pensar, a subestimar d'alguna forma el que necessites, no? Igual...
Clar, aquesta és una de les conseqüències. Quan aquesta dinàmica es manté, una de les coses que podem fer les dones és, per reduir la culpa, retallar espai propi, incrementar aquesta disponibilitat, prioritzar constantment el benestar dels altres en comptes dels nostres, que a curt termini alleuja, i això ja ho hem parlat altres vegades, que quan hi ha ansietat el que ens surt i el que el cos ens demana és evitar aquell estímul que ens genera ansietat, però que aquesta evitació el que fa és fer créixer o fer poderós aquell estímul que ens està generant, precisament que ens n'apartem, no? Justament ara ho parlava amb una pacient. És important aprendre a sostenir cert grau d'incomoditat en certes coses que objectivament no són dolentes.
Clar.
Que la teva filla es quedi amb el seu pare, o es quedi una estona més a l'escola, o es quedi al menjador avui, no fa que estigui descuidada, no fa que tu estiguis pitjor mare, no fa que estigui traumatitzant-se.
Ja.
I potser tu aquella estona et permet anar al gimnàs, et permet endreçar la casa tranquil·la, et permet anar a fer una caminada, et permet fer un cafè amb les amigues, i tot això fa que tu siguis una mare més tranquil·la, més feliç, més centrada en si mateixa, i això ho necessiten els nens i les nenes. Necessiten pares i mares tranquils i feliços.
Clar.
I a més, a part de la conseqüència que té en les mares, perquè a curt termini sí que hi ha aquest alleujament, però a mig termini provoca esgotament, menys capacitat de regulació, saltem més ràpid quan estem més frustrades i més cremades, més irritabilitat, la sensació aquesta de que no arribem mai, no? Aquests estàndards, a més, si mirem les xarxes, que sort que nos estamos quitando, Jamila,
sí,
deixarem així, perquè si tu mires la majoria de mares d'Instagram són mares, no sé com són mares perfectes, tenen unes cuines impecables,
totalment,
unes ungles impecables, i a més tenen, pues, això, totes les fiambreres dels fills milimètricament muntades. Llavors aquesta pressió estètica ja no només ha de ser bo el menjar i ha de ser molt supersà i a més ha d'estar molt ben presentat,
i tots els models ara de criança
que pots
trobar, i que com a mare ha de ser, que si no li compres les joguines de fusta igual també et sents culpable, si li dones un gelat també et sents culpable,
si menja sucre, si va a l'escola, si no hi va, perquè llavors si no hi va també, no?
Exacte.
Si no li deixes fer les coses malament, però si li deixes fer també malament.
Totalment.
Llavors aquesta pressió constant que abans no hi era, bueno, hi era d'una altra manera, però no hi havia aquesta macroexposició
totalment.
A la perfecció i al ser la teva millor versió, també com a mare, no?
Sí, sí.
I a part pentinada, i no sé, si no pots anar a la perruqueria i ja estàs els dos fills, quant temps tens per pentinar-te, però bueno.
I les joguines han d'estar al nivell de l'alçada del nen, perquè si no, no ets Montessori i el nen...
Sí.
Bueno, en fi, és que hi ha tantes coses...
Hi ha moltes coses que, bueno, fem el que podem, intentem fer el millor que podem i hem d'intentar rebaixar una mica aquesta autoexigència perquè al final no només tenim conseqüències les mares, sinó que les nenes i els nens que aprenen per observació també acaben aprenent que el model, si el model és una mare que s'anul·la i que jutja constantment el missatge que integra, sobretot si és una nena, és que estimar implica renunciar. I justament també parlàvem amb aquesta noia que he vist aquest matí, no? Que igual no li han dit a ella directament tenir feina tot l'any és el que ha de fer una persona de profit, però sí que han dit, ostres, mira aquesta persona
ja, que no
té feina, no treballa, quan el seu seria tenir... O sigui, amb ella potser no li han dit mai no vals perquè no tens una feina tot l'any, però potser ho ha integrat indirectament, no? D'alguna altra manera.
Sí, totalment.
O sigui, nosaltres no li estem dient a la nostra filla m'estic sacrificant per tu, no ho hauríem
però
de fer.
Però igual ho veuen.
Però igual ho veuen, no? Que tu voldries... Et veuen com que estàs més apagada, que no fas mai coses, que...
Sí, sí, tal qual.
I llavors acaben aprenent que si no és per feina, la mare ha de ser sempre amb mi, perquè si no està amb mi perquè està amb les amigues, vol dir que jo no sóc important, no? Fer aquesta feina d'explicar, no, t'estimo igual, si jo vaig a un concert quan no estic amb tu, no vol dir que no t'estimi, t'estimo més que res del món, però anar a un concert no vol dir que no t'estimi.
I tant.
No? I anar a prendre alguna cosa amb les amigues no vol dir que no t'estimi, no? Per tant, i els estàs oferint un model de dona que intenta ser feliç.
Com es pot fer entendre això a la parella, per exemple? Perquè a les parelles, de vegades, jo crec que es trobaran una mica com... Jo què sé, saps?
Estem tots en el mateix barco.
Per què et sents tan malament? O per què no vols... O per què estàs de sobte tan irritable? No sé, per què has tornat a tal hora? Podries haver allargat una mica més, no?
Que curiós que fem aquestes coses, sí.
De vegades...
Bueno, perquè és el que dèiem fa un moment. És més fàcil evitar aquella incomoditat que sentim de... Perquè tu igual truques a casa i el pare t'està dient no, estem aquí veient una pel·li, la mare de bé, i ella està supercontenta i no, tranquil·la.
Sí,
allarga,
sí.
Que no... Però tu sents que no estàs on hauries de ser, no?
Clar,
aquest FOMO també,
igual,
com a mares,
exacte,
no?
Exacte, una mica de buf, bueno, vaig a mirar el mòbil a veure si m'ha dit alguna cosa, bueno, no m'han dit res, però
clar.
Bueno, no, ja són les 9, és molt tard,
sí.
No, però ningú t'ha cridat, o sigui...
No, però és el que dèiem fa un moment, tenim interioritzat que si no et sacrifiques, però els pares no tenen això instal·lat.
Per això no ho entenen, no?
Per això no ho entenen, i per això també és important parlar-ne, no? No és que les dones que fan això estiguin boges,
ja.
Sinó que ens hem criat així, i ens hem criat així totes les dones, i els homes no s'han criat amb aquesta pressió, i a vegades els hi costa entendre-ho perquè no ho han viscut.
Clar.
Recordo quan jo duia la part d'igualtat, que una de les coses que vam fer va ser una xerrada, va venir el Richard Bacete, i va fer una xerrada als polítics també. Perquè és important que hi hagi perspectiva de gènere també entre la classe política, no? I va ser molt bonic, va venir molts companys i companyes a tots els partits, els hi vaig agrair molt en aquell moment, i recordo que un company del meu partit em va dir «Ostres, no me n'havia donat compte fins ara de la societat en la que vosaltres viviu».
Clar.
Que és molt diferent a la nostra.
I tant.
Fins que no tens contacte amb activitats d'aquest tipus, més vivencials, que et fan veure que, ostres, les pors que les teves companyes tenen són molt diferents de les que tu tens com a home, les aspiracions, els desitjos... Fer aquest tipus d'exercicis conjuntament, homes i dones, provoca aquest canvi de xip, que a partir d'aquell moment aquella persona ja veu les coses d'una altra manera, no? Ja s'ha posat una mica alguna dioptria d'aquestes ulleres violetes, de les que parlem moltes vegades, i va ser molt bonic que, a més ho compartís, no?, i que digués això. Jo crec que la manera que podem aconseguir de que homes i dones ens anem entenent els uns als altres, perquè nosaltres, com a dones, també hi ha coses que no podem entendre.
I tant, segur.
Perquè no ens les han inculcat, per exemple, a nivell sexual. Per posar un exemple de també un altre cas, que un home que a nivell sexual té, últimament, problemes amb la seva parella. la por que té ell és de no fer-ho bé
clar.
amb la seva parella, quan és una persona que està ara mateix sotmesa a molt estrès.
Clar.
Doncs no, ell no veu que realment és normal el que li està passant, que no és ell que com a home no està complint, que no s'ha de sentir jutjat com a home, perquè ell és el seu jutge més implacable, no? La seva dona no se n'ha queixat, però en canvi ell... Nosaltres, igual com a dones, tampoc no entenem... A nivell sexual tenim altres...
Exacte,
coses que ens
afecten
o altres coses que s'esperen de nosaltres, no? Però de l'home esperes que estigui sempre a punt,
i
que
tant.
No en tingui mai prou, que ell sempre sigui el que iniciï, que ell sempre estigui a punt, que si tu li fas així, ell estigui allà per complir.
També passa amb els problemes econòmics, no? Quan una dona té problemes econòmics, no ho viu de la mateixa manera, segurament, que un home que es sent que ha de proveir.
Si no és proveïdor, ostres, estic fracassant com a persona si jo no estic donant... No? I aquest estrès, i aquest no arribar, i aquest haver de demanar diners, o que la parella cobreixi coses, fa que l'home se senti que no ho està fent bé.
I tant, i tant.
Per tant, aquesta pressió, aquesta perspectiva de gènere ens afecta a tots i a totes. Avui estem parlant d'un que afecta més a dones que a homes, perquè la paternitat, una bona paternitat, només que portis els nens als parcs gairebé, ja es dona com per... Ja aproves, no?
Unes quantes activitats,
no
alguna 5, tasca
sinó
domèstica...
Amb bona nota,
i
no?
Tant,
o sigui, mira quin bon pare, que fa això, que és el mateix parlar amb la mare que amb el pare, amb ell li pots dir tot perquè ho sap tot. En canvi, amb la mare, que sàpiga tot el de la seva filla, se li dona per suposat.
I tant, imagina, no? I a quin curs va el teu fill i que no...
Home,
no ho
si això li passa a un pare, de com es diu la mestra de la teva filla? Ah, no ho sé.
Ja, dius...
Vaya tela. Ja. Però si això és una mare, com pot ser? O sigui, què li passa a aquesta dona?
Totalment.
Com pot ser que una dona no sàpiga, no? O sigui, la reacció és d'estranyesa en els dos casos, però en el cas de la dona és lapidació gairebé, no?
Sí.
Per això avui parlem més de les dones que dels homes i en l'apartat de conseqüències ser conscients que no només té conseqüències per nosaltres com a dones i en la parella també, sinó que té conseqüències pels fills i per les filles, no? El fet de que de vegades quan la conducta és guiada per la culpa pot ser que ens sigui més difícil sostenir límits, perquè ens sentim malament i llavors, bueno, saps què?
Totalment.
Que es miri el telèfon avui o que es miri la tableta avui, no? O al contrari, hi ha inconsistència, a vegades hi ha més rigidesa i a vegades hi ha concessions o més flexibilitat que és reactiva a el que sentim nosaltres, no? A aquesta culpa interna, i això en els nens i nenes també genera imprevisibilitat,
I
no?
Tant.
I veure que a la mare li passen coses rares.
Home, i problemes de parella, imagino també que també poden afectar els fills, no? Perquè si tu estàs intentant sostenir tot el pes de la maternitat i no tens temps per tu i després veus que la teva parella sí que el té, però tu no el vols agafar...
Clar,
no?
No? I llavors ella et diu, però fes-ho, però si jo ho faig, per què no ho fas tu? No? I no entenen que nosaltres tenim aquest bucle que nosaltres no l'hem triat tampoc, no? Però sí que podem triar ser-ne conscients i mirar de sortir-ne.
I tant.
I llavors, quan en surts, també pot ser que et trobis amb la resistència del teu entorn.
Ja.
A vegades les mares pròpies, a vegades altres mares, a vegades la mateixa parella,
I
que
tant.
A vegades una cosa és dir-ho i l'altra cosa és fer-ho.
Home, igual l'altra parella també s'ha acomodat, no?
Sí,
s'ha acomodat amb
que
la
potser
teva culpa.
Diu, ostres, no t'entenc, per què fas això? Però quan les coses canvien, ostres, no queia que deixés de sentir culpa. Significaria això, no?
Ja.
Bueno, però és molt important que puguem parlar sense assenyalar, sense atacar, intentant sempre entendre l'altre, intentant no personalitzar, no prendre'ns les coses de manera personal, tot i que a vegades ho fem, i a vegades sí que anem a atacar personalment a l'altra persona, però després mirar com reparem també aquell conflicte.
Clar que sí.
És important, però la primera passa és posar nom a les coses... dir que és normal perquè és habitual que les mares sentim culpa amb coses que els pares no la senten i que no estem soles i que és important començar a treballar quan sentim aquesta culpa, veure si realment hi ha un criteri objectiu, el que dèiem fa un moment, no? La nostra filla o el nostre fill està desatès en aquest moment perquè jo estigui al cine o perquè estigui amb aquesta amiga, no està desatesa. Se'n recordarà la meva filla d'aquest episodi que jo no vaig veure aquest capítol de no sé què amb ella? No se'n recordarà, no? però si tu arribes després a les 9 en comptes de les 12, estressada, i ostres, i encara no està el sopar fet, o encara no està dormint, perquè estàs, tu ja vens també cansada, vens incòmoda, vens malament, i ja el que la casa hi ha, doncs ja no t'ho mires de la mateixa manera, això sí que li quedarà la teva filla o al teu fill, no? Si no has sabut. Per tant, és molt important aquesta discriminació funcional de la culpa, no? Diferència entre la culpa adaptativa i la culpa derivada d'expectatives. Després, identificar algunes normes que tenim internes. Per exemple, moltes decisions estan governades per regles implícites com una bona mare prioritza sempre, si puc ser-hi, hi hauria de ser.
Clar.
No? Ser conscients de que nosaltres estem, sense adonar-nos-en, operant amb aquestes normes implícites i hem de fer-les conscients, no? I plantejar-les. És realista, això? De sempre hi has de ser si pots estar-hi? Pot ser que tu no puguis ser-hi, o pot ser que puguis ser-hi però necessitis cuidar-te tu, no? Ens venen molt que una bona mare, la prioritat sempre ha de ser la seva filla o el seu
fill.
I tant. No? I en canvi nosaltres, abans que mare, som persones i el projecte més important que tenim a la nostra vida som nosaltres. Nosaltres estem amb nosaltres des del primer moment fins a l'últim, i si no treballem nosaltres en nosaltres no ho farà ningú, no? O sigui, aquest treball de TFG és nostre només, no el podem derivar a ningú, només el podem fer nosaltres. Per tant, és important que fem aquesta feina, no? Fer visibles la càrrega invisible, que això també és algo que acompanya més a les dones que als homes, aquesta càrrega de planificar, d'estar en el mes de febrer ja pensant en les vacances, perquè així ens ho sortiran els bitllets més baratos, perquè així els nens veuré que un plan que ens agradi a tots, perquè jo també vull anar a veure la meva família, i la parella diu, però si estem a febrer, com és que estàs parlant de l'agost, no? O sigui, aquesta càrrega també la tenim. Moltes les vegades les mares que anticipem, no? El menú de la setmana. Què faré cada dia per dinar, què
home,
faré cada dia per sopar...
Home, quan tens tantes coses que pensar, doncs t'acabes organitzant amb temps, no? És una mica això.
Clar, però igual no hauríem de fer-ho, o no, si no ho féssim no passaria res, no? Ja. També podem fer aquesta prova de què passa si jo no organitzo el menú de tota la setmana.
Ai, quina ansietat, això.
Deixar que caigui. Deixar que caigui la casa. I, bueno, doncs ja remuntarem. Doncs ja. Avui soparem Frankfurt i doncs què hi farem, no? Doncs demà ja hi pensarem millor, ja hi pensarem... És molt difícil sostenir això, eh?
Molt.
Fàcil dir... és que, com ho deia... torno a pensar, penso molt en l'ensaladilla. És important, no? O sigui, és important que porti l'ensaladilla avui. Aquí també ens serveix molt el criteri aquest de l'ensaladilla.
Efectivament, tal qual.
Passa alguna cosa si el meu fill avui no es dutxa i sopa un Frankfurt?
Exacte.
Pues no, segurament
si
no passa res.
Si assalta la siesta, passa alguna cosa?
Pues bueno, igual no, no? Pensem en l'ensaladilla també com a mares, perquè són, ens allibera molt de coses que ens autoimposem, però no perquè sigui culpa nostra. O sigui, no som... així, perquè triem ser així i perquè siguem unes amargades de la vida. O sigui, som així perquè ens hem anat fent així a poc a poc.
I
no per elecció pròpia, no? Però sí que podem triar, agafar consciència i poquet a poquet anar intentant fer les coses diferents.
I tant que sí. Doncs bé, Vanessa Parellada, avui ens ha parlat sobre la culpa i la maternitat, dues temes doncs, que desgraciadament van lligats molts cops, no?
Sí, però que no tenen per què. Anem a treballar entre tots, entre
fet,
totes, perquè no sigui
així. I de fet, se
li pot
posar solució, eh?
Sí, i del que es tracta és d'això. Sempre intentem explicar per què i mirar de quina manera podem anar-ho fent més
molt
portable.
Bé. Doncs us ho deixarem al web amb tots els consells, les claus, per no sentir tanta culpa i sostenir la incomoditat, molt important.
Exacte.
Vanessa Parellada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.